Agafem l'avió a Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig per l'avió a Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Benvinguts a aquest nou episodi de l'Avió a Lisboa, després d'unes setmanes en què he estat fora de combat, literalment per un procés gripal, i avui tornem amb aquest episodi justament per parlar de la geopolítica del virus, que ens té a tots doncs, amb un ai al cor, com és normal, patint per les famílies i per totes les notícies que estem veient. Però voldríem fer una mica de repàs sobre com s'està vivint doncs, aquesta pandèmia global a nivell internacional, com s'està vivint des d'un punt de vista polític i com s'està afrontant de diferents maneres i quines implicacions pot tenir això a nivell global. Per fer-ho, avui ens acompanyen en Miquel Vila i l'Abel Riu, dos analistes independents que coneixen doncs, a fons la política internacional i sobretot doncs, que tenen un ull sempre posat a tot el que passa al món, però sobretot també a la Xina. I comencem justament amb la Xina. Abel, Miquel, això va començar a Wuhan. Les primeres setmanes el govern xinès va intentar silenciar tota la possibilitat que la informació doncs, sortís i després, un cop ja no va poder-ho evitar més, ràpidament va aplicar mesures draconianes i el confinament de 50 milions de persones, una cosa així. Miquel, tu que segueixes el tema molt, molt més de prop, com vas veure aquells moments i sobretot l'evolució? Perquè sembla que la Xina al principi demanava ajuda al món i semblava que això podria fer trontollar inclús el règim i en canvi ara la cosa ha girat com un mitjà i ens trobem amb un govern xinès que està donant una imatge que no sabem fins a quin punt és de propaganda o és real de que és ell qui està ajudant justament els estats que ara ho estan patint de manera més severa, no?
En un principi semblava que la situació estava, diguem-ne, que estava com desesperada, és a dir, com que el govern xinès es veia superat per les circumstàncies, però ràpidament sí que és cert doncs, que va fer una actuació forta i contundent amb un equip, amb un aparell de propaganda doncs, molt important. Doncs, que una cosa no treu l'altra, que es fes propaganda no treu doncs, que fessin coses efectives, però la propaganda va existir i des del primer moment van treballar doncs, per controlar la narrativa perquè no s'escapés. Sí que va haver un moment doncs, amb la mort del doctor que va avisar del tema del virus. Va haver algun moment de crisi, a les xarxes sobretot, però sembla ser que com a mínim internament doncs, el govern doncs, va saber cavalcar la situació i especialment, i això crec que és més mèrit dels països occidentals que no pas de la Xina, el fet doncs, que el coronavirus a països com Itàlia, ara com l'estat espanyol, i segurament d'aquí unes setmanes als Estats Units i altres parts d'Europa doncs estigui causant doncs, prou descontrolat, doncs està fent doncs, que al final la Xina doncs, hagi pogut treure pit del seu model, de com van tractar la situació, i això doncs, de cara als seus ciutadans doncs, també s'està veient, no, la comparativa de què ha passat a la Xina i què ha passat a la resta del món.
Els missatges i les informacions que han anat arribant eren bueno, cada cop més preocupants, evidentment. I en aquest sentit, la Xina ha actuat de manera que ha enviat un missatge molt potent a la comunitat internacional, especialment a Occident i especialment al seu principal competidor, que són els Estats Units, dient nosaltres estem preparats a nivell d'arquitectura institucional, a nivell de domini de les noves tecnologies, a nivell de capacitat de mobilització social, per afrontar aquesta i les altres grans crisis epidemiològiques, climàtiques, demogràfiques que puguin i que segurament vindran durant els propers anys i que caracteritzaran el segle XXI. D'alguna manera és un, bueno, nosaltres estem preparats, ara aviam vosaltres com ho feu. I després de precisament aquestes setmanes i un parell de mesos de negació del problema a Occident, doncs ara ens el trobem aquí i ara és una mica nosaltres i les nostres institucions i els nostres governs els que han d'afrontar aquesta crisi per la qual, de moment, s'està demostrant que estàvem molt menys preparats, almenys que la Xina, però no només que la Xina, sinó també que molts dels altres governs de la zona del sud-est asiàtic, els quals han reaccionat amb molta més rapidesa i amb molta més contundència a nivell institucional, però també a nivell social. I això és molt important i jo crec que s'està explicant poc. Bona part de l'èxit de les reaccions de gran part dels països del sud-est asiàtic rau en la conscienciació social, la conscienciació ciutadana a l'hora de prendre mesures de forma instintiva, com ara o no sortir de casa en alguns casos, o prendre mesures de prendre distància de seguretat, rentar-se les mans, portar mascareta, etc, etc. A part, evidentment, dels seus propis governs, que ja per l'experiència de les crisis epidemiològiques dels darrers anys, sobretot el SARS i la grip aviar, ja estaven més preparats i van entendre millor el missatge que arribava de la Xina. És a dir, hòstia, aquí hi ha uns pocs casos, després desenes de casos, centenars de casos, aquí pensàvem que això no anava amb nosaltres. També perquè durant les darreres dècades, afortunadament, no havíem tingut que abordar situacions d'aquestes a gran escala. Allà sí que ho havien abordat, estaven més preparats des del punt de vista institucional, però també a nivell psicològic. I aquí doncs l'èxit d'una banda, la reacció de la Xina, que sembla que tenen la situació bastant controlada, però també un dels grans èxits és que a la Índia o a Malàsia o a Indonèsia o a Bangladesh, països amb centenars, inclús en el cas de la Xina, més de 1.000 milions de persones, no s'hagi extès, perquè tenint en compte que els seus sistemes d'atenció sanitària públics són de baixa qualitat o estan menys equipats que els que tenim aquí, doncs això, i tenir en compte les condicions sanitàries en general i tenir en compte la densitat de població, podíem parlar de molts milions de morts. Han reaccionat a temps, a nivell institucional han fet molts controls, tots els vols que arribaven de la Xina, inclús les primeres setmanes, feien controls de temperatura, feien quarantenes, etc, etc. Hosti, doncs això s'ha demostrat que ha funcionat i potser si aquí haguéssim fet el mateix de bon principi no estaríem parlant de les xifres d'infectats i de morts que tenim a Itàlia, que tenim a Europa, que tenim cada cop més a més països d'Europa i que segurament hi haurà també als Estats Units.
Sí, de fet, jo quan vaig estar fa poc a Itàlia, al nord d'Itàlia, justament per feina, i quan baixes de l'avió ja et feien un control de temperatura i a mi em va sorprendre. Em va sorprendre perquè no m'esperava que estiguessin havent-hi aquestes mesures i perquè, en canvi, a l'aeroport del Prat, doncs, en viatges de la mateixa setmana, doncs, no havia tingut doncs, cap mena de control. No? I quan veus que, malgrat que fa moltes setmanes, perquè jo vaig fer aquests vols, a principis de febrer, moltes setmanes ja hi havia aquest tipus de control al país i, en canvi, veiem com a l'estat espanyol doncs estem, fins a l'últim moment encara no estan prenent mesures. No? En una entrevista que li vam fer fa no gaire a Bill Gates, li preguntaven que quines coses li feien por i sorprenia perquè bàsicament ell l'única cosa que deia que realment li feia por, més enllà també de les conseqüències del canvi climàtic, lògicament, però era sobretot que pogués haver-hi una pandèmia similar a la de l'Ebola, però amb una, no a l'Àfrica, sinó en unes ciutats on hi hagués molt més moviment, que s'extengués per tot el planeta i que no fos possible de controlar, i això estem parlant d'una entrevista de fa relativament poc, i és exactament el que ens estem trobant doncs, al cap de poc temps. No? I parlaves, Abel, d'això, no? Del sistema xinès a nivell de la infraestructura institucional. Clar, preocupa saber el que pot passar als Estats Units, on molta gent directament no té cobertura sanitària. És a dir, també veurem en allà, en un país de 300 i pico milions de persones, doncs com s'afrontarà això, perquè evidentment el moviment, per molt que s'hagi de restringir ara, no és suficient per controlar el que pugui passar, no? Si mirem una mica el cas europeu, mirem uns països al nord d'Europa que estan tancant fronteres, encara que han tingut molt pocs morts, i en canvi veiem com el Regne Unit doncs decideix que pren una altra via, que és la via de que tothom vagi a treballar amb normalitat. Es diu que el que es vol és posar per davant l'economia. Jo no sé què n'opineu, i sobretot què n'opineu del silenci eixordador de la Unió Europea, que en aquesta crisi des de fa temps ni hi és ni se l'espera, no?
Sí, sobretot hem d'entendre també que actualment tots els països al final estan prenent una sèrie de decisions polítiques de com emprendre aquesta situació. D'alguna manera estan tots fent una aposta perquè realment no sabem quin serà la millor mesura fins que la crisi passi, podem fer un recompte de morts, de costos econòmics i posar-ho en balança. Sona fred, però al final és el que es farà. I clar, i hem vist doncs, que Anglaterra doncs, ha pres una decisió, la idea aquesta no, de crear una certa resiliència en la població fent que hi hagi un nombre d'infectats, que té una base científica, és a dir, de fet, totes les mesures, perquè hem sentit molt aquest discurs d'hem de pensar en els experts, hem vist formes, com apuntàveu, molt diferents d'afrontar la situació tant a la Xina com a Corea, com a Taiwan, com a Europa, i tots els, és a dir, tots tenen experts dient què s'havia de fer i al final doncs, han pres unes decisions segons una sèrie de criteris polítics o sistemes socials no?, que funcionaven. I Anglaterra doncs, és un més. Veurem, al final veurem què passa. Així jo, a priori, bueno, no hi confio gaire en aquesta situació si a mi em preguntes, però clar, això no sé si em fem bé o no. I sí, el tema de la Unió Europea jo crec que ha quedat claríssim si, que és com a institució és nul·la en qualsevol crisi realment determinant, realment profunda, com la que hem vist, i no ha tingut cap mena de capacitat d'incidència. És a dir, i aquí s'ha vist com el marc de l'estat-nació al segle XXI funciona també com funcionava al segle XIX o fins i tot més degut al fet de que al estar més connectats estem més exposats a crisis com aquesta, com la que presenta el coronavirus, i per tant doncs, l'estat i la capacitat d'acció d'un estat doncs, és encara més important que potser en altres temps. I jo crec que això serà una idea que calarà en la gent, el que ha passat a la Unió Europea i el paper que està jugant fins ara. I sobretot jo crec que Itàlia, independentment de que en les properes setmanes la Unió Europea sigui capaç de traçar algun pla econòmic o algun d'ajudes, jo crec que allà la ferida està feta i això tindrà conseqüències polítiques i segurament en altres països. Perquè bàsicament també a nivell psicològic hem vist això, hem vist que cada nació doncs, ha tirat pel seu camí i ha intentat salvar-se a si mateixa.
Totalment d'acord. De fet, el coronavirus, entre moltes altres coses, és la història del fracàs de la idea de solidaritat europea i ha quedat demostrat que en la primera crisi realment important, a part de la crisi financera, segurament, i això evidentment és discutible, però jo crec que ens trobem davant de la principal crisi a nivell humanitari que travessa Europa, almenys l'Europa occidental, des de la Segona Guerra Mundial. I això és un test també de resistència per la Unió Europea, que precisament bueno, en el seu origen, no amb aquest nom, no amb aquesta concepció, però en el seu origen sorgeix com una de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Doncs el primer gran test important de moment l'està suspenent perquè els estats s'estan tancant en si mateixos i pensant en clau nacional, en clau egoista d'alguna manera a l'hora de mirar a resoldre aquestes qüestions. Amb tancament de fronteres, no atenent d'entrada a les peticions d'ajuda que van arribar per part d'Itàlia i des del punt de vista de... Bueno, i prenent algunes decisions inclús que podien anar a la contra els interessos dels estats més afectats. Per el que fa a la pròpia Comissió Europea, la presidenta de la Comissió Europea, la van der Leyen, va fer algunes crides a no tancar fronteres, a no fer controls, precisament quedaven a la contra i a la inversa i eren contraris al sentit de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, l'Organització Mundial de la Salut precisament estava fent crides a tancaments, a confinaments, a tancaments, a fronteres, a controls, a aturar-ho tot. I clar, aquest aturar-ho tot, aquest controls també fronterers, doncs van una mica en contra de lo que és un dels sentits de l'existència de la Unió Europea. Llavors, clar, aquí la Comissió, bueno, d'alguna manera s'ha trobat atrapada en aquesta lògica de no saber quin paper havia de jugar. Però, bueno, no se n'ha sortit la Comissió Europea de la mateixa manera que aquí, Nacions Unides, el seu paper ha brillat totalment per la seva absència. I això és una cosa de la qual, tenint en compte pues, això, aquestes possibles crisis, també des del punt de vista climàtic, cada cop més fortes que vindran a partir d'ara, doncs queda clar que és urgent i important que la comunitat internacional, que els països, doncs, a través de Nacions Unides, si pot ser, es dotin de mecanismes de coordinació i de solidaritat i de suport mutu per compensar. Doncs, hòstia, si ara hi ha un territori del món que està sent més afectat per una d'aquestes crisis, doncs que la resta o una part dels estats menys afectats puguin ajudar i a la inversa. Aquestes iniciatives no han vingut de Nacions Unides per part de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, que sí que forma part, però no és un dels òrgans principals, com pot ser l'Assemblea General, com pot ser el Consell de Seguretat. A part de les recomanacions, des del punt de vista d'intervenció sobre el terreny, doncs a nivell de recursos, a nivell financer, a nivell... el que ha fet així més significatiu és fer un crowdfunding. Dius, sí que anem bé. Amenaces i problemes cada cop més globals, doncs, ostres, més coordinació a nivell global. Inclús per part de lo que són això, Estats-Nació, que sembla que cada cop seran més la referència política. Ja ho eren, evidentment, però això és un reforçament. Però sí que una major coordinació, perquè més enllà de casos com el de la Xina que ha canviat ajuda o sempre que algun altre com Cuba s'han ofert per enviar recursos a Itàlia i a l'estat espanyol, en general és una resposta està sent que cadascú es busqui la vida com bonament pugui. I això, evidentment, és negatiu.
Sí, no, i després jo crec que contrasta molt la manera en què... És a dir, la seriositat dels governs. És a dir, hi ha governs que això s'ho han pres com una guerra i a més, han actuat de manera molt ràpida i molt contundent. Un cas, diguéssim, exemplar és el de Corea del Sud i, en canvi, tenim el nostre propi secretari de Sanitat de la Generalitat de Catalunya que fa molt poc deia que els preocupava molt més la grip que no això. I que estaven fent rodes de premsa tranquil·litzant a la població, però alhora posant-la en perill, perquè no estaven donant les recomanacions. Recordo inclús algun titular que deia que no era un problema donar-se la mà, quan en canvi veies a tots els orientals dels aeroports internacionals amb una mascareta. No? I jo crec que aquí hi haurà d'haver una depuració de responsabilitats i sobretot una reflexió molt a fons sobre com incorporem els assessors científics en les preses de decisions de manera global i no només amb qüestions sanitàries, no? Sinó també amb qüestions com del canvi climàtic. No? En qualsevol cas, per anar tancant una mica el cercle, anem a l'estat espanyol i anem a Catalunya. Vam tenir un anunci per part del president Torra d'un confinament, un anunci que no va anar acompanyat de cap acció concreta, sinó que va ser doncs, una petició de permís a l'estat espanyol per tal de a terme un seguit de coses. Sí que és veritat que ja s'havia pres la decisió de confinar municipis, és a dir, això sí que és veritat que ja s'havia pres i que cal dir-ho i que segurament això va ser una decisió encertada, però alhora contrasta amb aquestes informacions de tranquil·litat que provenien de Sanitat i després doncs, hi ha aquest intent de salvar els papers, sembla, el dia abans per part del president Torra, quan l'endemà doncs, Espanya aprofita aquesta crisi per carregar-se l'estat de les autonomies i reforçar aquesta idea de que l'estat-nació és el que mana i no sé si el procés real acaba tancat amb el coronavirus o si encara tindrem algun episodi més en les properes setmanes. No?
Bé, començant per això, per l'estratègia de recentralització, que en cap cas ha atès a un problema real. De fet, a la Lombardia, tot i la situació que han tingut, vull dir, han sigut els governs regionals qui s'han encarregat del tema de la sanitat perquè les competències s'encarreguen ells. I per algunes coses que he llegit, doncs sembla que encara sort que es van intentar fer càrrec des del principi, perquè el govern central potser va ser més lent a l'hora d'actuar. Però sí, al final és una qüestió política totalment que no té cap mena de racionalitat ni de cap problema que s'hagi produït. No és que les comunitats autònomes hagin posat als governs autonòmics traves a fer coses. De fet, la demanda d'acció ha vingut de totes les autonomies, de fet, de Catalunya, del País Basc, però també València, hem vist Múrcia, com davant del fet doncs, que el cap de setmana doncs, molta gent de Madrid, que ha sigut un focus d'infecció, doncs, s'ha desplaçat cap allà, doncs, ha hagut de començar a prendre posicions. Però sí que és cert que, més enllà d'això, les mesures que s'han aprovat no tenen una concreció ni en l'econòmic. És a dir, no s'han aprovat ni mesures de caràcter econòmic pels treballadors i per les empreses, i per assegurar-se ni moratòries de pagaments de deutes o pagaments de lloguers, etc. Però tampoc hi ha hagut una... a nivell pràctic, a nivell del confinament, en el fet de que no hi ha una aturada total de l'economia i, per tant, s'han aturat alguns sectors, però no tots, i llavors, doncs, moltíssima gent haurà d'anar a treballar. Igualment, doncs, veiem que s'ha fet a mitja. S'ha fet una retòrica, això és important. La retòrica semblava de confinament total, però a la pràctica el sistema no ha sigut tan diferent del camí que va seguir Itàlia al principi, i llavors veurem quines conseqüències té tot això.
Sí, sí, està clar que la resposta, sobretot per part del govern espanyol, ha estat contradictòria, amb molta improvisació. Queda cada cop més clar que la seva preocupació o la seva principal motivació a l'hora de prendre decisions molt importants no ha estat tant el tema purament sanitari, o no només qüestions relacionades amb la salut o amb les conseqüències en la salut de les persones, sinó també qüestions relacionades amb l'arquitectura política institucional de l'Estat en tant de guanys o pèrdues, o possibles pèrdues. I en aquest sentit és molt estrany el que ha passat amb Madrid. Tornant una mica a la Xina, es fan comparacions i es diu, ostres, per què no es fa com s'ha fet a la Xina amb la regió de Hubei o municipis de la regió de Hubei, sobretot Wuhan, o com es va fer o es volia fer amb la Lombardia en el cas d'Itàlia, o amb el mateix cas d'Igualada i la zona d'Òdena a Catalunya. Dius, clar, ostres, Madrid segueix sent ara mateix, de fet, després de la Lombardia, és el principal focus, el principal brot de contagi del món. Estem en una situació en la qual una persona de Madrid es pot desplaçar sense restriccions pel territori espanyol. Comparat amb com estava la situació a la Xina en el moment en el que es decideix confinar diversos municipis de la regió de Hubei, allà aquesta decisió es pren el 23 de febrer, quan tenien 571 casos a tota la Xina i 17 morts. A Madrid, el 8 de març, hi havia 670... Perdó, a l'estat espanyol, però la majoria d'aquests estan a Madrid, hi havia 674 casos amb 17 morts, i el que estava passant aquell dia era una manifestació de 100.000 persones als carrers. Evidentment, aquí també hi ha una mobilització. Hi ha molts altres punts de l'estat espanyol, i això, jo crec que hem de fer també autocrítica com a societat, i que això ens ajudi a conscienciar-nos de cara al futur. Però aquí la responsabilitat de les institucions i dels governs és fonamental, i per sobre de tot, en aquest cas, la responsabilitat del govern espanyol. L'alarmant és això, ha passat una setmana, hi ha vora 4.000 casos confirmats a Madrid, més de 200 morts, i des del punt de vista de les barreres per la circulació, ara mateix una persona, per motius de feina, per motius, una sèrie de motius, pot seguir desplaçant-se sense problema, i això és una cosa que no s'entén si no s'agafa i s'interpreten les decisions, doncs això, en clau de la pugna pel poder territorial de l'Estat, del context polític actual, del procés polític a Catalunya i de la por que té el govern espanyol i que té l'Estat i que té l'elit madrilenya de que es torni a repetir una imatge com la que es va donar a l'agost del 2017, quan el govern de Catalunya va respondre com un estat davant d'una crisi tan forta i davant d'un problema com va ser els atemptats terroristes del 17 d'agost, i amb un subsegüent control del territori per part dels Mossos, amb el Pla Cronos i altres plans operatius que es van posar en pràctica, i amb un govern espanyol completament fora de joc, mentre qui rebia els mandataris internacionals era la Generalitat, qui donava la resposta, qui atenia víctimes, etcètera, etcètera. Jo crec que la cosa va una mica per aquí. L'estat espanyol té, el govern en aquest cas sobretot, de Sánchez, té una por molt bèstia que això es torni a passar, que això suposi doncs un reforçament del projecte d'una possible Catalunya estat independent. Llavors, moltes de les decisions que s'estan prenent, i també les que no s'estan prenent a Madrid, jo em temo que van bastant per aquí.
Sí, de fet en Bruno Massaes, que també és un analista internacional de primer nivell, fa dies que critica amb una duresa increïble el govern de Madrid justament per la manifestació que tu esmentaves, i la veritat és que el fet de que veiessin ministres amb guants, per tant, conscients del perill per ells i que de totes maneres hi fossin, doncs evidentment això i totes les decisions que s'estan prenent aquests dies doncs, són d'una irresponsabilitat que és possible, veurem, que pugui acabar sent criminal, no? Tenen, diguéssim, la protecció, com a mínim en el discurs, que Anglaterra o França sembla que estan prenent el mateix camí, que és aquest, no?, de la immunitat de grup, però evidentment, si les morts acaben sent doncs, superiors a les d'Itàlia o si Espanya acaba sent el país que més morts doncs, acaba tenint, lògicament això tindrà unes conseqüències polítiques per l'Estat i també crec que els catalans també n'haurem de treure una lliçó, no? I és que cada vegada que per por a prendre decisions unilaterals doncs, no s'han pres i el que s'ha fet és doncs, gesticular i queixar-se, doncs això sempre ha acabat comportant un debilitament de la posició catalana que mentre estàvem en una esfera de la gestió dels recursos econòmics és greu, perquè l'espoli fiscal que viu Catalunya és greu, però quan juguem ja amb la salut de centenars de milers de persones, aleshores ja la qüestió es torna encara més denunciable i això també haurem de veure si té una traslació, si té una traducció en el futur polític, el món aquest que ara sortirà, quin serà i en quin terreny de joc haurà de jugar a Catalunya. En qualsevol cas, esperem que sigui el més lleu possible i que la responsabilitat ciutadana superi la irresponsabilitat del govern espanyol. Senyors, per acabar, no sé si voleu dir alguna cosa més per a tall de conclusió respecte de tot això.
Bé, simplement dir doncs, això, que hem d'entendre que alguns dels canvis que s'estan visquent aquests dies, temes com el teletreball, temes d'aquest canvi de mentalitat doncs, més dura, el paper més important del que és l'Estat i del marc nacional en aquestes crisis. Vull dir, no són del tot noves, veiem que des de l'any 2008 s'estan produint, però que la crisi del coronavirus doncs, és un accelerador de tot això i que segurament hem d'entendre que en una mesura o altra canvis que provoqui aquesta crisi doncs, tindran unes repercussions molt llargues en el temps i veurem com afecten els nostres sistemes polítics i el context internacional també.
Sembla que és o que pot ser un assaig general de lo que vindrà i, per tant, no només des del punt de vista institucional, polític o d'organismes internacionals, sinó també a nivell de societats i a nivell de persones calen una sèrie de canvis per adaptar-nos a totes aquestes amenaces cada cop més globals i sembla que per aquesta no estàvem massa preparats, ens ha agafat a contrapeu i una de les claus és sobretot aquesta concepció de comunitat o aquesta concepció de societat com un organisme, com un tot, en la qual doncs, hi ha molta més consciència que les decisions individuals de cada persona tenen un impacte no només en la seva pròpia persona, sinó també en tota la resta d'individus que formen part d'aquesta comunitat. Conseqüències molt negatives en tota la comunitat en el sentit de que el virus s'està extenent per no ser capaços o per no ser conscients de la importància de l'autoconfinament. Llavors jo crec que una de les lliçons, o potser la principal lliçó que hem d'aprendre des del punt de vista més individual i social és aquesta, prendre una mica més de consciència sobre bueno, l'impacte i la importància de les nostres actuacions per tota la resta d'individus.
Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies, Abel, per haver acompanyat en aquest episodi de l'Avió Lisboa. I gràcies a tots els oients que heu tornat a escoltar aquest episodi. I us demanem doncs, que aquests dies doncs, sigueu responsables i, sobretot, que tant internament a la família que us mantingueu forts, perquè això també és un repte des del punt de vista psicològic i anímic i per tant, cal cuidar-se des de tots els punts de vista, però també des d'aquest punt de vista més de la ment i de com un percep el risc extern i com això doncs, no ho somatitza. No? Així que molts ànims a tothom, moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la propera. How much trouble? Too much trouble. Well now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?